respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
No lladres.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Yolanda Cesnillo, molt bon dia.
Bon dia.
Avui estem meravellosament acompanyades d'en Paul Engler, coautor, juntament amb el seu germà Marc, de Manual de Desobediència Civil, que ha publicat en català Edicions Saldonà, fundador i director del Center for the Working People de Los Angeles. És un dels promotors de Moments of Training, empresa que forma persones que volen iniciar-se en els principis de la mobilització basada en l'impacte. I comptem amb l'ajuda, com sempre, meravellosa, de John de Razzi per anar-nos traduint el que ens explicarà un Paul Engler, Yolanda, que... La veritat és que acabem de descobrir una cosa que explica la seva història, eh? Sí. Aquí fora de micròfons.
Sí, sí, una cosa
Yolanda.
Sobre la seva biografia ben interessant, sobre els seus pares.
Sí.
No sé si la va explicar ell mateix.
Home, i tant. Paul Engler, good morning.
Good morning.
How are you?
Good, good. Molt bé, molt bé.
Estava dient-li als oients que hi ha un detall de la teva biografia que crec que explica bé el per què tu i el teu germà Marc us heu implicat amb la qüestió dels moviments de base, de les lluites de base, de les lluites contra allò que la societat entén com l'establert, no?
Well, my mom was...
A veure, la meva mare era una monja franciscana catòlica i el meu pare era un capellà catòlic. I es varen conèixer, es varen enamorar i, escolta'm, aquí estic jo. Però els dos eren radicals i formaven part d'un moviment reformista a l'Església Catòlica molt implicada en moviments socials als Estats Units.
Volíem dir-ho, no perquè tinguéssim la morbositat d'un detall de la biografia, sinó perquè això explica moltes coses, Yolanda. Explica moltes coses sobre... el perquè d'aquest manual de desobediència civil que han escrit en Marc i en Paul, no?
Sí, el llibre, que en anglès, de fet, ha sigut titulat This is an Uprising, no? Això és una revolta, expressa molt aquest respecte cap als moviments socials i cap als moviments de transformació. És un llibre que, bàsicament, ens porta a través de la història dels moviments de la lluita no violenta al llarg del segle XX per explicar-nos com aquesta estratègia de no violència, aquesta desobediència civil, pot influenciar el nostre dia a dia, pot influenciar la transformació en el segle XXI. Parla des del moviment dels drets civils de Martin Luther King, Otpor a Sèrbia...
El moviment Otpor, que ara en parlarem amb ell, no?
Exacte, no? La plaça Tahrir, passa per molts moviments socials. I jo crec que és interessant el llibre, no només perquè ens ajuda a entendre el que està passant aquí...
A tot el món, a Hong Kong, a l'Iran, a la majoria de països sud-americans estem vivint moviments aquests.
Sinó que també ens ajuda a entendre la mecànica darrere d'aquests moviments de transformació. És a dir, a vegades semblen moviments molt caòtics, molt espontanis, però hi ha molta organització i molta estructura darrere d'aquestes mobilitzacions massives. No hi ha fórmules màgiques, però sí que hi ha elements que expliquen totes aquestes mobilitzacions. I el llibre és sobretot interessant per això, per intentar identificar quines són aquests elements.
I els que ens esteu sentint heu de saber que avui hi haurà una taula rodona moderada per l'escriptora Liz Castro a la Casa del Llibre a les 7 de la tarda, on Elisenda Pelusia de l'Assemblea Nacional Catalana, que són qui l'han dut fins aquí, entre altres coses, i l'Edicions Saldonà, presentaran el llibre. Però pels qui no hi pugueu anar, ara aprofundirem una mica en això. Moviment de desobediència civil. Tant en Paul com el Marc en el llibre deixen ben clar que la desobediència civil és inherent als principis democràtics.
Yes, definitely.
Efectivament, sens dubte. Mira, jo penso que la major part de les persones pensen que el canvi social succeeix a través de l'establishment, a través dels polítics. Però si mireu, gairebé tots els canvis igualitaris de la major part de les societats democràtiques succeeix perquè la gent fora de l'establishment utilitza la desobediència civil per forçar l'establishment a canviar l'entorn polític per arribar a una situació igualitària.
Paul, distingir entre desobediència civil i desobediència institucional.
Civil disobedience or...
La desobediència civil...
Institucional. When the institution... Quan les institucions són les que desobeeixen les lleis. S'ha de distingir entre un moviment social i les desobediències que es produeixin des de les institucions.
Well, we talk about this. Nosaltres parlem d'això, d'aquest, de l'ecologia del moviment social. Hi ha una relació que existeix entre el que està fora i el que està dins, entre el joc intern i el joc exterior. Però el joc exterior normalment té regles diferents amb les quals ha de treballar. És a dir, intenta canviar, és com intentar canviar la climatologia, intentar polaritzar. Mentre que estàs dins, és molt més difícil fer això, perquè és, tens por de polaritzar, no saps si perdràs el suport, no saps què és el que succeirà quan hi hagi una realineació. És com llançar una granada a una sala plena de persones. No saps on acabarà la gent. Però per als que protesten sense violència, home, vols això. No violenta mai, eh? Sempre sense violència. Entén-me. És, la protesta polaritza i canvia les dinàmiques i força la gent a prendre partit.
El que estem vivint a Hong Kong, a l'Iran, al Líban, ho estem vivint també a Xile, aquests moviments de protesta són espontanis, no espontanis, organitzats. En el cas del que vosaltres analitzeu en el llibre, Otpor, a Sèrbia, hi havia una organització, però que també compartia espais amb un cert, amb una certa espontaneïtat, no?
A veure, sempre que succeeixen aquests fenòmens, els mitjans de comunicació i els polítics diuen no, això és pura casualitat, això és aleatori, és espontani. No, això és perquè la història, és perquè el context històric ho ha creat. I alguna part d'això és veritat. Però si no tens moviments que, d'alguna manera, utilitzin això com a catalitzador, que utilitzin com a catalitzador alguna cosa que estigui succeint a l'entorn i que ho tradueixin en resistència, en un moviment social, esdeveniments catalitzadors succeeixen a tot arreu constantment. Però és l'activitat de l'agència del moviment social el que converteix això en alguna cosa. Això és el que fa que es converteixi en un esdeveniment que, de fet, canvi el que nosaltres anomenem el recolzament o suport actiu i passiu. Canvia fins a quin punt la gent recolzarà aquest moviment. I això ho pots veure a tot arreu.
De fet, aquest és un dels riscos que les organitzacions i els moviments socials a vegades dubten de si impulsar estratègies de desobediència civil. És a dir, aquest grau d'espontaneïtat i, per tant, d'incapacitat de controlar i, sobretot, d'incapacitat de controlar que l'estratègia sigui estrictament no violenta. És a dir, aquest risc de que un cop generat un moviment diguem, l'estratègia... Exacte, l'estratègia no violenta es trenqui. És real en els diferents moviments que heu estudiat?
Yes.
Sí.
There's a lot of studies.
Hi ha molts i molts estudis sobre això, sobre la no violència i sobre la violència i com això afecta el públic. Un cop entres pel camí, pel sender de la violència, comença a polaritzar la gent contra la causa. I també crea un terreny on l'oposició, que l'oposició a l'Estat li agrada, saben com tractar amb la gent. I qui és el que està fent activitats violentes? I són capaços, aleshores, de deslegitimar el moviment. I és per això que tenim agents que provoquen. Tenim provocadors professionals que estan presents a tot arreu. I que el que volen és que aquesta activitat, doncs, esdevingui violenta perquè puguin legitimar la repressió. Un cop comets accions violentes, el teu moviment queda deslegitimat i és molt més difícil aleshores defensar-te. De fet, la repressió i la violència contra el moviment, la major part de les vegades, hi ha un efecte boomerang per part del públic. I això és natural en els estudis de la resistència civil i de la desobediència civil. És gairebé, s'anomena
non-violent jiu-jitsu
or l'aikido o jiu-jitsu no violent. És un art marcial que utilitza l'energia de l'opositor. És a dir, que si no ets violent, mentre la força arriba més de l'estat, hi ha un efecte boomerang natural que succeeix perquè el públic és sent empatia natural envers els no violents. I si veuen una lluita, psicològicament, hi ha molts estudis que s'han fet al respecte, si tu ets testimoni d'una lluita i una persona no és violenta i l'altra és violenta, el públic sempre estarà del costat del no violent.
No és violenta. Això és molt important, perquè en aquest manual de desobediència civil, en Marc i en Paul Engler han argumenten que la majoria de moviments de protesta no violents són més eficients que els violents.
That's true.
Això és una gran veritat.
There's this great sociologist,
una gran sociòloga, és professora de la Universitat de Harvard, de la Facultat de Ciències Polítiques, és una amiga meva, Erica Chenoweth, es diu. Ella ha compilat centenars i centenars i centenars de casos, tots els exemples que ha pogut trobar en els darrers 100 anys de moviments que estan intentant enderrocar alguna dictadura autoritària, bàsicament. I ella ha creat una base de dades, com els militars ho fan, on cada conflicte amb diferents persones implicades, diferents mètodes d'atac, i ella ha fet l'anàlisi de per què quins tenen èxit i quins no. I ella ha provat estadísticament i de manera molt palesa i clara que les lluites no violentes tenen el doble de taxa d'èxit que les violentes. I una de les seves grans revelacions és que realment només es necessita al voltant del 3,5% de la població perquè un dictador quedi enderrocat. És a dir, només la participació del 3,5% de la població. Mai no hi ha hagut un exemple, que sapiguem, on el govern pugui mantenir-se després d'aquesta quantitat crítica de recolzament.
Això que diu és molt important, eh? Aquest percentatge de gent mobilitzada que és capaç de tombar una situació, en aquest cas el govern d'un estat. A la pàgina 93 d'aquest manual de desobediència civil, en Marc i en Paul Engler diuen: els moviments de protesta assoleixen influència real només quan causen commoció entre els buròcrates, entusiasme en els mitjans de comunicació, consternació entre els segments influents de la comunitat i tensió en els líders polítics. Per aconseguir aquests quatre factors, és important la disciplina dins d'aquests moviments de protesta?
Absolutely.
Certament, certament.
There's a lot of studies on this.
I també s'han realitzat molts estudis al respecte. I en els estudis de no violència, molts dels dirigents, Gandhi, per exemple, molt famós, o Cesar Sabeck, als Estats Units, les seves grans vagues de fam fins a la mort era per intentar mantenir, doncs, la disciplina en el moviment. Aquests líders saben que si perden aquesta disciplina no violenta, el seu moviment pot ser senzillament aixafat. I un dels més grans conflictes al moviment ha estat sobre mantenir la no violència. Un cop perds aquesta disciplina, això ho veiem no només a l'esquerra, també ho veiem a la dreta, quan hi ha moviments populars a la dreta, també. Un cop comencen a implicar-se en accions violentes, és aleshores quan perden el recolzament del públic i també perden el suport actiu, perquè moltes persones volen participar en el moviment quan el moviment esdevé violent, perquè s'autoaïlla d'alguna manera de tot un sector de la població, s'aliena d'un sector de la població que no es pot relacionar en absolut amb la violència.
I digue'm una cosa, normalment els partits polítics, les organitzacions, intenten apropiar-se dels moviments socials de protesta perquè d'aquesta manera ells agafen més força institucional quan són favorables a les seves causes. Com es manté que un moviment de protesta que vol ser transversal, que vol ser global, s'aïlli de la institucionalització i mantingui fins a un cert punt l'anonimat sense líders carismàtics, no?
With charismatic leaders, I guess.
This is one of the
Mira, Mònica, aquest és un dels temes candents. Has posat el dit a la llaga en tots aquests moviments, ja es tracti amb tots els moviments que hem estudiat. Diguem, el moviment de color va tenir moltes dificultats en convertir-se en moviment que tingués un efecte institucional. I Evo Morales i d'altres. És una veritable lluita, perquè el MAS va ser creat a partir d'un moviment popular a Bolívia. Aleshores, el que necessitem és el que nosaltres anomenem una ecologia de moviment social. Necessites un joc intern i exterior alhora, però esdevé... Hi ha cada vegada més pressió pel moviment perquè s'institucionalitzi, si esdevé popular. Aleshores, com aconsegueixes mantenir una estratègia que conservi l'estratègia o el joc exterior mentre tens un joc interior també? Aquesta és una gran lluita a Espanya, suposo, també, amb el moviment el 15M. És a dir, que tenim tots aquests jugadors institucionalitzats actualment. Però qui és el jugador que està fora ara, que exerceix pressió sobre els que estan jugant a dins? La part de dins té que crear una coalició de govern. La part exterior no pot fer. La part exterior està pensant com canviem la climatologia política per guanyar temes que, i dins, els que estan a dins pensen com puc tenir el poder polític per guanyar. Són dues qüestions separades. Dues qüestions i tàctiques completament separades. Dues estratègies completament separades, però han de treballar plegades.
I una altra qüestió molt, molt important. En aquests moviments de protesta sostinguts, per exemple, ahir les armilles grogues a França, ja fa un any que protesten. Ahir vam tenir notícia una altra vegada, una persona ha perdut un ull. A Hong Kong porten 6 mesos de protesta. A Xile, un munt de mesos. Aquí, ni t'ho explico, no cal. Quins són els tempos? Quins són els objectius que s'ha de marcar un moviment de protesta d'aquests per dir hem aconseguit els objectius? S'ha de posar objectius possibles? S'ha d'establir un calendari? S'ha de ser impacient? Com s'ha de treballar?
The movement wins.
El moviment guanya a través de canvis en la climatologia política i la polarització. Aleshores, quan la gent analitza el moviment, moltes vegades diuen ah, doncs mira, senzillament va ser una punteta d'activitat i ara no ha quedat res de res del moviment. Mira, s'ha evaporat, s'ha diluït, ha desaparegut. Però si mirem de ben a prop, podem veure que hi ha un canvi en la climatologia política. I molt concretament, el que hem de veure és estudiar les enquestes. Jo estudio les enquestes. Estudio tots els estudis sobre què és el que surt. Jo faig un seguiment dels efectes dels canvis polítics. Per exemple, l'ocupació de Wall Street.
Everything changed the United States.
Tot va canviar als Estats Units de Nord-Amèrica degut a l'ocupació de Wall Street. Va canviar tot el debat al voltant de tot un seguit de temes. Els impostos als milionaris a Califòrnia, a Washington, a l'estat de Washington, a Washington DC fins i tot, van poder doncs posar en vigor impostos als milionaris. Mai no haguessin pogut fer això
Donald
fins al canvi
Trump
de la climatologia política.
States,
Donald yes. Trump, però, és el president dels Estats Units. Eh?
Now,
sí,
sí.
Hi ha polarització. La polarització no sempre és fantàstica, okay, eh? Perquè d'alguna manera guanyes pel que fa a alguns temes, però no necessàriament significa això que guanyis el govern, que arribis al govern, si m'entens, Mònica. I no només això, sinó que si tu haguessis estudiat el moviment de drets civils en els anys 60, en l'any 1961, tenia un aspecte deplorable, terrible. Més violència, més resistència. Els racistes van envair tot el sud del país. Com podies dir que aquest moviment de drets civils està guanyant? No! Com pot guanyar, no?
In the movement, winning.
No, estaven en molt mala situació.
Because they were tracking.
Doncs bé, estaven fent un seguiment de la polarització de tota una societat, no només de la societat del sud. D'alguna manera, doncs, tindràs més oposició i polaritzaràs. Però la pregunta és, estàs fent que el públic en general es bellugui cap al teu tema? No necessàriament una tàctica. Moltes vegades fins a hores d'ara, i si mires les estadístiques, la gent, durant l'època de Martin Luther King, no li agradaven les tàctiques de Martin Luther King, però va guanyar pel que fa al tema. I és així com funcionen els moviments.
I per poder moure, diguem, aquesta polarització cap al lloc on vols anar, necessites victòries simbòliques, no? Necessites tenir, tu distingeixes entre reivindicacions simbòliques instrumentals i les reivindicacions finals, no? Aleshores, aquestes reivindicacions o aquestes victòries simbòliques també depenen de com les comuniques, no? I de com les comuniquen els mitjans de comunicació. Parles molt de la importància de comunicar les victòries des del propi moviment.
Amen.
Amén, amén, m'ha agradat. Sí. Mireu, el públic poques vegades entén que quan un moviment fa una escalada i crea una gran disrupció, moltes vegades al voltant d'una coseta bastant petita. Teòricament, teòricament. Presoners polítics, per exemple. Això simbòlicament és una cosa molt grossa. Aleshores, pot ser una espurna?
Sí, sí.
Per exemple, el fet de ser capaços de guanyar aquests temes simbòlics, per exemple, el que jo esmento, que podria ser interessant per a vosaltres,
és que
quan Gandhi, en el moviment d'independència índia, doncs,
the salt
va triar la sal per establir un moviment d'independència per la Índia. Hi ha tots aquests temes, eh? Un impost sobre la sal. Perquè això era un tema simbòlic que tu t'aplegava a tothom. I, per exemple, seria algo així com que tothom sent que és una cosa molesta, però molt simbòlica. I ell va ser capaç de guanyar una miqueta amb el tema de la fiscalitat sobre la sal, i això és el que li va portar cap al camí de la victòria. Moltes vegades els moviments afirmen que tenen una victòria simbòlica, i fins i tot, de vegades, com deies tu, deien, farem això, i després ho fan. Tancarem aquest carrer, i ho fan. Fins i tot durant 5 minuts fan fotos i poden dir, és una victòria simbòlica, ho hem fet. Pel públic, és molt i molt important que vegin el moviment com un moviment d'èxit. Tothom vol demostrar, tothom vol guanyar en un partit de futbol que el seu equip està guanyant.
I aquesta és la clau. Escoltem aquests 2 minuts, Paul, perquè la clau és també que el moviment de protesta puntual o sostingut no generi una oposició perquè faci invivible la vida en una comunitat?
Well, I have to say, disruption. A veure, jo he de dir que la disrupció és una part molt important del moviment. Sacrifici i disrupció. D'això estem parlant. Tenien una frase en la història cristiana originària, durant els primers 100 anys del moviment, deien, la llavor de l'Església és la sang dels màrtirs. Quan tu et sacrifiques per alguna cosa, jo hi he estat, he participat en vagues de fam, de cop i volta. La meva mare, tots els meus familiars, tothom es preocupa pel tema, perquè jo estic fent vaga de fam.
When you start putting your body on the line,
comences a posar el teu cos en joc, això converteix el tema en una cosa real. I la gent pot sentir empatia envers tu. I quan la gent va a la presó per una causa, aleshores esdevé un tema sagrat. Però la disrupció també és important, perquè eleva, alça el tema.
Si voleu continuar sentint en Paul Engler, aneu a la Casa del Llibre avui a les 7 de la tarda. Es presenta aquest manual de la desobediència. El presentarà la Gemma Pelusier a Edicions Saldonà. Se'ls ha d'agrair que ho hagin editat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. I sobretot llegiu el llibre, perquè realment és molt interessant.
El llibre és molt complex, té molts estudis. Moltíssimes gràcies. Thank you very much.
Thank you so much.
Thank you.